Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1:00, us informa Olma Giró. Aquest matí dues persones d'avançada edat han mort a causa d'un incendi que ha tingut lloc en un pis de Vilassar de Mar, al Maresme. Segons han informat els bombers, l'avís l'han rebut cap a 6:45 del matí, alertant quan el foc estava totalment desenvolupat. El foc ha afectat el 7è pis d'un immoble de 10 plantes, on en aquest habitatge hi han trobat el cos sense vida d'aquestes dues persones grans. Escoltem l'inspector dels bombers de la Generalitat, l'Eduard Martínez.
Les tasques a l'arribada han consistit bàsicament en treballar per façana, per intentar evitar la propagació vertical de l'incendi, i per l'interior, d'una banda per rescatar les persones i d'una altra per evitar la propagació horitzontal, o sigui que pugui afectar a d'altres habitatges de la mateixa planta. El balanç, malauradament hem de parlar de dues persones que han resultat afinades, en principi es tractaria de persones d'edat avançades, i un total d'unes 42 persones evacuades i 6 confinades.
Fins a l'incendi s'hi han desplaçat 16 dotacions dels bombers i 6 dels Mossos d'Esquadra i sistemes d'emergències mèdiques. I Pedro Sánchez fa una crida a cuidar la Carta Magna. Abans de començar l'acte solemne de la Constitució, el president del govern ha reivindicat que toca vetllar pel compliment de la Constitució.
Cuidar nuestra Constitución. Y cuidar nuestra Constitución, a mi juicio, significa cumplir de pe a pa todos los artículos de la Constitución, del primero al último.
Mentrestant, el nou president del Tribunal Constitucional, Pablo González Trevijano, ha defensat que hi ha motius per commemorar la Constitució. Ha exposat que una possible reforma de la Constitució requereix un context de distensió política i d'assumir reformes comunes per conèixer per què es modifica la Carta Magna. Ho ha dit en declaracions prèvies en l'acte que se celebra aquest migdia a l'exterior del Congrés sobre els 43 anys de la Constitució.
Hi ha un moment de distensió política, d'assumpció de reformes constitucionals comunes, saber qué se elige, por qué se modifica y de acuerdo con qué criterios.
González Trevijano també ha afirmat que el TC resoldrà en temps i forma les recusacions que els expresidents de la Generalitat, Carles Puigdemont i Quim Torra, contra els magistrats Enrique Arnaldo i Concepción Espejel, per manca d'imparcialitat.
El Tribunal Constitucional resolverá en tiempo y forma las recusaciones presentadas. En tiempo y forma, ¿qué implica? Que la resolverá de forma diligente y la resolverá también de forma rigurosa.
I en plana pandèmica, el Departament de Salut ha declarat 28 persones més ingressades en les últimes hores a Catalunya. El risc de rebrot augmenta 27 punts i se situa ara en 424. L'únic indicador que sí que es manté és la velocitat de transmissió i es manté en 0,29. Salut ha declarat més de 2.000 casos nous i un mort més en les últimes 24 hores. I en aquest sentit, matí tranquil al punt de vacunació de Fira de Barcelona després que aquest diumenge registressin cues i s'acabessin les dosis. Allà tenim a la nostra companya, la Sílvia Muñoz. Bon dia.
Bon dia. Avui només es pot accedir al vacunòdrom amb cita prèvia. La majoria dels que accedeixen tenen l'hora ja concertada, però n'hi ha d'altres persones que s'apropen per provar-hi sort. Es fan algunes excepcions per a persones grans o amb mobilitat reduïda que han tingut dificultat per accedir a la pàgina web. La majoria d'elles són terceres dosis, però hi ha casos com els del Xavi, que és la primera. Ell va passar la Covid i ara s'ha decidit a posar-se la vacuna perquè ja pot i sobretot per...
Sobretot per el passaporte Covid, per poder acceder a los sitios y que no me pongan problema en ningún lado.
La fotografia a hores d'ara és completament diferent a la d'aquest diumenge, quan en qüestió de 3 hores es van exhaurir les 1.500 dosis disponibles d'aquest punt de vacunació.
Gràcies, Sílvia. I Ferrocarrils de la Generalitat ja ha restablert el servei de la línia Barcelona-Terrassa, la S1, després de reparar les i avisada al Terrassa Rambla, que va obligar divendres a tallar la circulació. El servei s'ha reprès més aviat del previst, cap a 11:45 del matí. I moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El davanter del Real Madrid, Karim Benzema, serà baix en el partit de Champions de demà contra l'Inter, però sí que podria estar disponible per jugar al derbi madrileny del cap de setmana, diumenge que ve a les 9 de la nit. Les proves mèdiques realitzades al francès aquest matí han descartat una lesió greu als isquios de la cama esquerra. Encara en futbol, aquesta nit el Girona tanca la jornada de segona divisió amb el partit contra el Leganés. Si guanyen, els gironins s'acostaran a les places de play-off d'ascens a primera. L'equip recupera Valeri i Juanpe, però continua sense poder comptar amb Darío, Ureña, Juncà, Pablo Moreno, Terrats, Borja García i Sarmiento. Mitchell és l'entrenador dels gironins.
Venimos de ganar en Copa, pero venimos de perder en Liga. Y la sensación que tenemos, y hoy se lo he dicho a los jugadores, es que en juego somos un muy buen equipo, pero nos falta ser un equipo ganador. y para ser un equipo ganador el rival tiene que sentirse y muy incómodo en el campo. Y a mí me da la sensación de que eso todavía no lo hemos conseguido.
I acabem amb bàsquet. Aquest matí s'ha publicat el calendari del proper campionat europeu. El torneig començarà el dissabte 1 de setembre de 2022 amb la selecció espanyola enfrontant-se a Bulgària en el primer partit del grup A. Els altres rivals del grup dels espanyols són Turquia, Rússia i Geòrgia. Els quatre millors equips de cadascun dels quatre grups avançaran als vuitens de final i la fase final se celebrarà a Berlín del 10 al 18 de setembre. La final s'ha programat per al diumenge 18 de setembre a 8:45 del vespre.
Moltes gràcies, Xavi. Això és tot. Més notícies de les dues Estel Migdia i us deixem ara amb el magazín del matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Consulta les bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La teràpia de grup.
7 minuts ara mateix que passa de la 1 del migdia, com cada 15 dies, aproximadament els dilluns, aquí al matí a Ràdio Estel, ens agrada dedicar uns minuts a la nostra ment, al nostre estat d'ànim i a les coses que ens preocupen. I ho fem sempre amb molt bona companyia. David Serra, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Clar, avui fem aquesta teràpia de grup que tractarem una de les grans preguntes, que encara no sé si tenim resposta.
Jo no. Jo et dic jo que no la tinc.
Quin és el sentit de la vida, no?
Imagina't.
Clar, hem de seguir buscant-li un sentit a la nostra existència o simplement hem de fluir, alliberar-nos de qüestions existencialistes i viure més tranquils. Doncs, de fet, un tema que tractarem, ho dèiem, en una nova sessió de teràpia de grup, aquí al matí a Ràdio Estel, i ho farem amb l'ajuda de Lluís Botella. Ell és psicòleg i professor de la Facultat de Psicologia de Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, no? Ens plantegem aquest sentit de la vida. Clar, abans de començar, Lluís, tu com a psicòleg, o sigui, te la fas sovint aquesta pregunta sobre el sentit de la vida o ja n'has trobat resposta?
A veure, jo me la faig sovint perquè se la fan molt els pacients que veiem en teràpia. Jo suposo que una resposta seria més aviat de procés que de contingut. Em sembla que el sentit de la vida és justament el cercar el sentit de la vida. I em sembla molt evident també que cadascú arriba a respostes diferents, però que la fixació absoluta en el moment present i en no buscar-lo no té molts bons resultats.
I quan tens una resposta, hem de seguir buscant?
Sí, perquè malauradament, o potser al contrari, no? Potser afortunadament, sembla que la vida s'entesta també a no respondre al sentit que nosaltres li busquem, amb la qual cosa periòdicament patim invalidacions de lo que nosaltres pensàvem i donàvem per suposat, tant a nivell individual com col·lectiu. No? Sempre és una crida a la reconstrucció permanent.
Uh-huh. Clar, Lluís, com podem saber quin és el sentit de la nostra vida? De fet, ho expliques, no?, a algun llibre.
Bueno, el que explico és, més aviat, l'evidència de que les coses bones, i especialment les dolentes, són molt més assumibles quan un li troba un lloc en aquesta narrativa, al final, no? Que té molt de història, tot això del sentit de la vida, en aquesta narrativa que es desplega, quan li sabem trobar un lloc, fins i tot coses molt doloroses físicament, són més assumibles perquè sabem que tenen un significat, no? Que tenen un sentit, que porten a algun lloc.
Mm-hmm. Perquè és més difícil acceptar-ho o introduir-ho a la nostra vida?
Introduir-ho, de vegades, em temo que és inevitable. No? Una pèrdua, un accident, un trauma... malauradament hi ha moments en què no es pot negar, no? Altres coses potser sí, però hi ha algunes que són molt objectives. La dificultat probablement consisteix en com acomodar-lo, no? Com, de fet, això està molt, molt investigat, per exemple, en pèrdues, en dol, que molt sovint el pitjor efecte que tenen és carregar-se la teva narrativa per la meitat, no? Introduir un element en què no li pots donar sentit. I aleshores són els casos de dol potser més greus, no? Els que porten més a... fins i tot a la sintomatologia física més evident.
Clar, abans ho deies, no?, que no ens ho posen massa fàcil. Clar, i això suposo que entenc que aleshores trobar-li el sentit de la vida o un cop l'has trobat, viure amb coherència amb allò que has trobat i acceptar-ho, no ha de ser fàcil, tampoc.
No és fàcil, especialment si un cop més, no, si un s'entesta en què la resposta és fixa, no?, que només és una. Aleshores sí que és veritat que la vida sembla que conspiri en contra de que aquella és l'única resposta factible. Jo crec, i per l'experiència clínica i per l'evidència de recerca, a la gent que li és més fàcil és justament la que és més flexible, no? La que és més capaç, el que dèiem abans, no? Donar un dol. Clar, si la teva narrativa es pot reacomodar a la pèrdua d'aquella persona, és més fàcil superar-la que si és aquí s'acaba la història i la meva vida no té sentit.
Clar, Lluís, però ara, mira, ara ho estem parlant aquí en teràpia de grup, ara ho estava pensant, no? Perquè és possible ser feliç sense haver-se plantejat mai el sentit de la teva vida? És a dir, sense saber ben bé amb quina finalitat, no, fem les coses?
Aparentment aquesta és la resposta clàssica oriental, segons ens la venen, no? El que passa que jo ho dubto, eh? No sé si seria qüestió de preguntar més de vegades, perquè sí que sembla que sigui això mateix, no? El que dèiem fa una estona de mindfulness, del zen, no? El plantejament només en el moment present. Però ja és una forma de donar-li sentit a les coses, i em sembla que darrere d'això hi ha molta filosofia, també, no? Que de vegades és potser gent que ha viscut una vida molt complexa i ha sabut simplificar-la, però no és la mateixa simplicitat del que no pot pensar. No? I sí que hi ha una cosa que em sembla molt evident i que es fa molt palesa també de vegades en teràpia, que és que la gent que li dona voltes a les coses no sap com deixar de donar-li. Aleshores, potser és més fàcil complicar-se-la que simplificar-la. Amb la qual cosa, encara que la resposta fos al zen, no, de, bueno, no pensem i visquem el present, hi hauria gent que diria que no sap com fer-ho.
Clar, i per on podem començar? O sigui, quines són les preguntes per buscar el sentit de la vida?
Home, té molt a veure amb la teva pròpia història, no? Jo crec que segurament també afecta en quin moment vital estàs. Però, per exemple, tot el que tingui a veure amb diari, amb autobiografia, amb revisió vital, de vegades et porta a conclusions potents. Jo sé que això no és el mateix per un noi i una noia de 15 anys, que potser ni s'ho planteja, que per algú de 50. Però, bueno, és que potser també el sentit no és el mateix als 15 que als 50. Estic tentant de dir que potser per trobar el sentit al futur has d'entendre el passat, també, no? Que és una cosa que potser t'adones amb els anys. Hi ha moltes coses que són molt, molt il·lustratives i que venen també de la pròpia reflexió sobre el passat.
No sé si potser estaria en aquest grup. A veure, hi ha gent que diu, jo és que vull viure el present. Clar, plantejar-se el sentit de la vida és anar més enllà, una miqueta anar més enllà. Però vivint el present i no plantejant això, potser ets feliç. I aquesta gent que és feliç sense buscar explicacions, els hi hauríem de recomanar igualment fer-se aquestes preguntes que deies?
A mi em sembla, sincerament, almenys per l'experiència, clar que és veritat que nosaltres veiem a la gent que ve a consultar-nos, no, la que no. Clar. Però em sembla que al final la vida li farà fer-se aquestes preguntes, no? Que si li funciona bé la focalització absoluta en el present, endavant. Però no sé si arribarà un moment en què veurà que això no és prou, no? I que sortiran aquestes preguntes més existencials. Allò que deia Kierkegaard, no? Que quan es té un per a què, el com és més assumible. No? Yeah. O sigui, aquest per a què, al final, l'aquí i ara està molt bé, però hi ha un moment que és, jo crec que gairebé biològicament inevitable pensar en el moment següent.
Sí. I aleshores, potser, a l'hora de pensar en el moment següent, ens farà que ens vinguin al cap moments passats?
No m'estanya.
No, que no ens hauria... Si vivim el present, dius, mira, el passat està passat, però també és bo, això.
No m'estanyaria gens. De fet, hi ha molta recerca, per exemple, sobre narratives personals, que és molt curiosa, que indica que quan canvia la teva narrativa en el present, quan tu t'hi veus d'una altra manera, emergeixen records del passat que no recordaves tenir. Clar. És molt curiós, eh? Coses d'aquestes que ens ha passat a tots, de vegades, que no sé, sempre t'han dit que no sabies pintar. Per exemple, en un moment donat, de gran, t'apuntes a un curs de pintura i no se't dona malament. i comences a recordar tots aquells episodis que t'havien felicitat per pintar, que els tenies esborrats, eh? I de cop et surt un record de 3 anyets amb una mestra del col·le que et deia, escolta, se't dona bé això? Dius, ostres, això ni me'n recordava, perquè sempre m'han dit que no sabia pintar, i comences a afilar literalment una narrativa diferent, no? Que és la teva com a proto, no? Pintor.
Clar, avui estem parlant amb Lluís Botella, estem fent teràpia de grup. De fet, al matí a Ràdio Estel amb el psicòleg i professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Clar, per aquells oients que ens estiguin explicant, de fet, era una mica en la línia que preguntava el David, eh? Que siguin feliços, Lluís, i ara ells que l'haurien de fer igualment? S'haurien de fer aquesta pregunta de buscar el seu sentit de la vida o els deixem tranquils que vagin fent? Hi ha algun moment que diguis que els hi tocarà fer?
A mi em surt ara que deies això, una que diuen en anglès de if it's not broken, don't fix it. No? Si no està trencat, no l'arreglis. Sí, jo en aquest cas penso que, escolta, que segueixin com estan. Perquè al final el que veiem nosaltres com a terapeutes és la persona que es fa la pregunta i no la pot respondre. No? La que no se la fa, a mi em sembla fantàstic. I en això trobo que s'ha de ser superrespectuós amb qualsevol, no, significat o resposta que cadascú hagi trobat, evidentment mentre respecti el dels altres.
Té relació el buscar el sentit de la vida amb el propòsit que et puguis fer?
Jo crec que sí. I amb el, sí, en el sentit del lligament de sentit i significat, no? Em sembla que donar-li significat és col·locar esdeveniment en una xarxa, no? de formes de veure la vida, i donar-li sentit és com un GPS existencial, no? Saber cap a on va. Jo, per exemple, això que hi ha del dol, no? Que el significat del per què se'm mor una persona propera depèn d'on ho col·loqui la meva xarxa de creences, no? Transcendents, religioses, no religioses, el que sigui. I el sentit depèn de com m'afecti a mi, o sigui, què comporta això per mi en el futur. Jo crec que estan molt lligats.
Clar, Lluís, va, fem el cas que ja tenim el propòsit i ara ens preguntem, i ara què, no? Perquè de vegades ens posem aquests objectius i aquests propòsits futurs a vegades massa ambiciosos, no? I això també ens provoca aquesta tristesa, perquè no l'acabem d'assolir mai. Què els hi recomanaries?
Jo crec que en aquest cas sí que ets el millor consell és potser el més simple, que és actuar directament. Si un cop veus les coses clares, fes-les. Perquè, malauradament, vivim en una època en què justament aquest terme famós de procrastinació, no? S'ha posat gairebé de moda. Jo, això de posposar, al final, no? en català, jo crec que segurament és degut a que tots tenim una quantitat de responsabilitats que probablement fa 30, 40 anys era inimaginable, senzillament. Les nostres agendes segurament devia ser les d'un mes dels nostres pares. No? I no és difícil pensar en posposar totes aquelles que no són emocionalment agradables, no? Però es paga un preu, per això. A mi em sembla que un cop vegis les coses, fes-les.
A part, mira, ara que estaves parlant d'això, suposo que després, arran de la pandèmia, també hem buscat més, no?, el sentit de la vida.
I tant. Ja veieu que s'està produint una autèntica pandèmia de gent que deixa les feines, no? Li estan dient the great resignation, no? Li diuen. Ho vaig llegir fa poc d'Itàlia, que no sé si eren gairebé 500.000 de persones, i ara ho diuen dels Estats Units, també. Gent que estava ben pagada, que tenia bones feines, i estan deixant les feines, I moltes d'elles, justament, ho justifiquen com a crisi existencial, que un dia és que no sé per què serveix el que faig. O sigui, m'ho ha fet plantejar la pandèmia, no sé cap a on anem. Això és una manca de sentit absoluta. O això altre que està tan de moda del síndrome de l'impostor, no? De gent que té la sensació de que és fals el que fa i que un dia la descobriran.
Per tant, d'alguna manera, Lluís i David, o sigui, fent teràpia de grup, no? El fet de trobar el nostre sentit de la vida ens pot causar por, o sigui, i angoixa de dir, mare meva, és que em pot canviar la vida.
I tant. Jo crec que en això ja directament els filòsofs, no?, existencials en el seu moment van parlar molt d'això, del sentit aquest de nàusea de Sartre, i em sembla que ve molt d'aquí, no?, aquella sensació d'acceleració existencial de uau. No? Jo penso que per això hi ha molta gent que evita pensar, justament, perquè si penso on pot arribar, no? Quin és, justament el que deies tu, de si arribo a una conclusió i l'he de portar a terme, com alterarà això la meva vida?
I després, no sé si està relacionat o no, però hi ha molts casos de gent, doncs, que té un problema de salut, per exemple, un infart. Se'n surt i a partir d'aquell moment comença com a fer una sèrie de coses perquè sembla que no tingui temps i tots no són ni propòsits, són dir, és que he deixat de fer moltes coses i ara les vull fer totes. És com buscar un nou sentit a la vida, no?, a la teva vida.
Sí, jo m'imagino que és lo de tota la vida, no?, de veure-li les orejas al lobo, no?, que diuen en castellà de ai, no?, l'ensentit de finitud immediat, no?, com dir, escolta, que jo ja sabia que la gent es mor i tal, però és que ara ho he vist de debò, no? Això en psicologia li diuen, i en medicina li diuen creixement posttraumàtic, que és aquesta sensació de que m'ha canviat la vida després de, això, no? L'infart, el no sé què, o bé la mort de no sé qui.
Sí.
El que passa que també està molt estudiat que té una vida relativa, eh? Que la gent al cap de 15-20 dies torna a actuar com actuava abans, perquè ho haureu vist en algun cas que podeu conèixer, que la gent es transforma, no? Però sí, després, sí, sí. Si d'entrada és com dir, bueno, valoro el got d'aigua que tinc aquí, al cap d'una setmana t'estàs queixant de que no és Coca-Cola. I, bueno, ja estàs una altra vegada. Això li passava molt a la gent, per exemple, que viatja, no? A països exòtics i torna transformada per l'experiència mística i li dura 2 setmanes, no? Després s'està queixant de que l'aigua aquí de la dutxa no està prou calenta. Clar, suposo, que... jo crec que tenim, de fet està bastant estudiat, que tenim una certa tendència a acomodar-nos a el que tenim. No, amb la qual cosa, quan tornem a estar aquí una temporada, ens tornem a queixar de coses que deies després de tornar de la Índia, que ja no, en fi, que les havies transcendit.
Clar, Lluís, i llavors, aquests bons propòsits que tenim, aquesta bona voluntat, com fem? Ara que estaves dient, no?, que se'ns passa ràpid, no?, com tornem en el punt d'aquest camí, no? Doncs
pues jo, ara m'ha recordat una... Estava parlant l'altre dia amb una persona que és música i deia que un dia va preguntar que com s'arribava a mestre de la seva professió, li van dir pràctica, pràctica, pràctica. Jo crec que és això, eh? Recordem-nos-ho, no? Pràctica...
Que no podem tirar la tovallola,
pues sí,
no?
Pues sí, pues sí. Pues sí, ara està, justament també està molt de moda en psicologia tot el que és la compassió, no? I això inclou la gratitud. Home, si realment creus que has de donar les gràcies pel got d'aigua, que segurament tens raó, recorda-t'ho, no? Fes el que sigui, un petit gest, un tal... Que això sí que entronca més potser en cultures orientals, no? Aquesta cosa de saludar l'aigua, que sembla aparentment banal per nosaltres i tal, i dius, home, és una forma de recordar-te que hi ha molta gent que no en té.
I ara et posaré un altre exemple, que, a veure, que no té res a veure amb això tan transcendent que hauria de ser, però que d'alguna manera és el tema dels propòsits que fem. Un propòsit no té per què ser una cosa molt espectacular. Per exemple, tinc un propòsit que és arreglar l'habitació i no ho faig mai. Això també, també seria... I si ho fas, et porta això a estar més feliç, a estar més content amb tu mateix i amb l'entorn.
El que passa que jo llegia darrerament, i estic molt d'acord amb això, un autor que deia que els únics canvis reals són canvis d'hàbits. Potser més que el propòsit són els hàbits, perquè el que et portarà a arreglar l'habitació segurament és canviar l'hàbit de tenir-la arreglada dia rere dia. Encara, potser sí, que la canvia radicalment, com si fos un concurs de televisió, la canvia radicalment en 24 hores, però després mantenir-la, que de fet ho pensava molt de concursos d'aquest estil, no?, que t'arreglen tota la casa,
ah, sí.
I ja veus immediatament que continuen acumulant coses. Dius, això d'aquí a 2 mesos estarà com estava. Ah. Clar, potser... tenen molta raó quan diuen que el canvi real és un canvi d'hàbits, no? Sí, sí. I això sí que comporta justament el donar-los sentit.
Jo no parlava tant del canviar la decoració, sinó el posar ordre a la habitació.
Sí, sí, el mateix. Clar, clar, segurament coneixeu gent d'aquesta que posa ordre un cop l'any, però és que el dia següent es comença a desordenar, que potser la qüestió seria, vale, posa ordre un cop l'any si vols, mètode Marie Kondo, el que vulguis, però mantinga-ho endreçat, i això sí que comporta canviar l'hàbit.
Sí, sí, sí.
Clar, si has de canviar un hàbit ha de tenir sentit per tu, perquè quan et vegis endreçant allò i tu siguis el tipus de persona que dius jo no sóc una persona que endreça les coses, xocarà amb la teva identitat. És interessant el que dius, perquè fixa't justament la concreció de l'exemple, eh? I al final toca directament la transcendència, que sí, com dius, sí, que sí, fins sí. I tot guardar la roba a l'armari comporta que jo sigui el tipus de persona que ho fa, perquè si no m'hi sento fals, estúpid, perdent el temps. Aquest hàbit és el que et portarà al final a no haver de fer això un cop l'any.
Per tant, quines bones pràctiques recomanaries, Lluïsa, als oients que ens estiguin escoltant i pensin, va, m'agradaria viure més en harmonia amb els meus valors, amb qui realment, com dèiem, sóc jo, no?
Jo crec que és important fer la reflexió justament des de lo nuclear, diguéssim, des del què té sentit per mi, quin tipus de persona... Per exemple, hi ha un exercici que es fa molt en una línia de teràpia que es diu teràpia narrativa, que és fer-li pensar a la gent com li agradaria, literalment, com li agradaria veure's d'aquí a 5 anys, per exemple, i quins consells es donaria cap enrere com per arribar a ser aquella persona. D'aquí surten coses molt interessants. Aleshores, amb aquesta visió de per què estic aquí, no? De quin sentit té la meva vida en aquest moment, què puc avortar de diferent, o sigui, quina diferència hi ha entre que jo existeixi o no, baixar, no? Vale, si jo soc, no? Si em considero una persona altruista, vale, com ho manifesto en la vida quotidiana, o sigui, baixar més al paisatge de l'acció que diuen de vegades alguns psicòlegs, que és el traduir això en el dir això com es nota, o sigui, en tu quina diferència es veu, que ho siguis o que no. I al final és qüestió potser de viure la vida de forma coherent amb aquests valors, perquè és que si no la sensació d'incoherència és màxima. I no m'estranyaria que sigui el que està provocant això que dèiem, de deixar les feines, de sentir-se un frau, de dir, bueno, és que, en fi, no? Treballa d'una cosa però vol ser una altra i ho fa com puro teatro social, i al final t'enganxaran. Sí, al final, I si no, t'enganxaràs tu mateix. Vull dir, el que se'n va a dormir amb tu cada dia i tal, ets tu mateix, i arribarà un punt que diràs, és que jo no vull ser això, jo he après a zero perquè fingeixo. No? Però...
Sí, sí. Mira, va, Luis, et posem un estudi per acabar. Un estudi del 2014. Díaz, Horton i Malloy, que demostra que si fomentem la nostra creativitat i ajudem els altres i meditem regularment, és possible construir sentit existencial. Explica'ns això, passeu per la traductora.
Sí, tornem a aquesta idea de que els fets només tenen sentit en una narrativa que es desplega. Si m'ajudes a entendre cap a on anem, no, em serà més fàcil assumir fins i tot coses molt dures. Si no, no té cap sentit fins al punt segurament que em vull sortir de l'escena, eh? Molt a petita escala, o no tan petita, eh? Fixa't la diferència, per exemple, en situacions tipus... una intervenció mèdica, no? Quan et van explicant el que et faran. Per exemple, quan estàs conscient, ell va dir, ara notaràs això, ara et farà això. És perfectament assumible. Quan no t'ho expliquen, qualsevol cosa et sona com una autèntica... No, com un mal insuportable.
Lluís Botella, moltes gràcies. Teràpia de grup avui. Mira, per començar la setmana amb força, David Serra.
Sí, no, és superinteressant i que et fan plantejar moltes coses, eh?
Psicòleg i professor de Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna. Fem una cosa, Luis, va, creem un repte. Tu t'has plantejat alguna vegada el sentit de la teva vida, David?
No, realment
que no.
No,
has dit que no.
Realment no.
Va, ens ho plantegem i d'aquí uns dies, d'aquí uns mesos, tornem a parlar amb el Luis Botella i fem com un... Què?
Perfecte.
Sí?
Perfecte, sí. No, tindré en compte tot el que he dit.
Va, tot el que ens ha dit.
Començaré potser amb els propòsits que no compleixo mai.
Doncs, Luis, moltes gràcies, com dèiem.
A vosaltres.
I que vagi molt bé.
Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Tothom sap que el vi és natura, però també és cultura. El vi són colors, aromes i emocions nascuts de la terra, el cep i el viticultor. A cada copa de vi hi ha atrapat centenars d'anys de tradició que parlen dels nostres orígens i milers de celebracions. Perquè per sobre de tot, el vi és casa nostra. I a casa nostra, el vi és Penedès.
Torrons Alemany. Ametlla Marcona. Mel de romaní del Montsec. I la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Pocs minuts per arribar al punt de 2 quarts de 2. Avui, ja sabeu, és desembre, és festiu, és el que coneixem com a Dia de la Constitució. Fa exactament 43 anys que els espanyols estaven cridats a votar. Era el referèndum constitucional, quan la ciutadania, Olga Vallejo, doncs, votava a favor o no en contra de la ratificació del projecte de Constitució.
La participació va ser del 67%. El projecte va ser aprovat per gairebé el 92% dels votants, que representaven gairebé el 59% del cens electoral. Avui és dels pocs festius que no tenen a veure amb la religió catòlica en el nostre calendari, i és un dia vermell al calendari des de 1983, per solemnitzar la data. La Constitució es mereix aquesta solemnització per saber més de la Constitució espanyola, tota una desconeguda, excepte pels estudiants de dret. Parlem amb en Joan Lluís Pérez Francesc, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bon dia, Joan Lluís.
Hola, bon dia. Què tal?
Bé, molt bé. Encuriosits per la Constitució. No sé si és habitual a altres països que se celebri el Dia de la Constitució i que sigui això, festiu.
Bé, potser més en l'àmbit llatinoamericà, hi ha una certa exaltació de la Constitució. Espanya també és un cas curiós, que tenim com dues festes, no molt així destacables. Tenim el dia 12 d'octubre com a festa nacional, i després tenim aquest dia de la Constitució, que és el dia que es commemora el referèndum, no?, de ratificació de la Constitució. Sí, és una mica peculiar, jo diria, com a mínim en l'àmbit europeu.
La Constitució, que és fruit de la transició, després de 40 anys de dictadura, els espanyols no sabien gaire què era allò d'anar a votar, no? De fet, els que es coneixien com els set pares de la Constitució espanyola representaven diferents opcions polítiques, des de Alianza Popular, amb el que fou ministre de Franco, amb en Manuel Fraga, en Jordi Soletura, del Partit Comunista, també UCD, PSOE, amb Miquel Roca, del Pacte Democràtic per Catalunya. Tenint en compte d'on es venia, llavors, es pot considerar un èxit la Constitució que estem celebrant avui?
Jo penso que sí, que tenint en compte, com dieu, no? d'on venien, d'un estat molt poc homologable a nivell europeu, que no era un estat de dret, ni un estat constitucional, ni es respectaven els drets fonamentals, doncs, en fi, ni hi havia separació de poders. Bé, la Constitució va significar una normalització d'acord amb els paràmetres de la civilització occidental, no? Tal com s'han anat entenent els darrers decennis, i més no després de la Segona Guerra Mundial. Jo crec que va ser una actualització del marc institucional que altres estats doncs, ho van fer després de la Segona Guerra Mundial, i aquí pels motius coneguts, de que precisament els que s'inspiraven en els valors dels que van perdre la guerra, doncs no es va poder fer aquesta actualització, no? Uh-huh. I, curiosament, paral·lelament a l'any 78, hem de recordar que Portugal, no?, i Grècia, també en aquesta època, també fan aquest canvi cap a un estat constitucional, no? Que eren, doncs, bueno, situacions una mica també bastant paral·leles a l'espanyola, en el sentit aquest de venir de règims autoritaris i per tant, doncs, el pas de l'autoritarisme a un estat constitucional democràtic penso que va ser un motiu d'alegria per molta gent, no? Perquè uh-huh. Se volia sentir normal, diguem-ne, no?
I si comparem la Constitució espanyola amb altres constitucions d'arreu del món, què té de bo i amb què és millorable?
És difícil, això, no? Perquè també, per dir això, doncs, caldria... És un tema complex, no?, que té de bo, doncs, té moltes coses bones i millorables també, no? Jo diria que una de les coses bones que podria tenir és, penso que per primer cop en la història d'Espanya, establir una Constitució plenament normativa que s'ha d'aplicar per als poders públics, també que arriba, doncs, al ciutadà i que hi ha mecanismes, imaginem, com el recurs d'empara per poder fer front a la vulneració de drets fonamentals, no? Això és molt important. I per tant, doncs, que la Constitució pugui desplegar tots els efectes propis d'una norma jurídica i no només d'un text polític o d'una mena de catecisme ideològic, no?, com és el que havia estat, pràcticament, abans i en tota la història del segle XIX. Això podríem destacar aquest aspecte. Segurament n'hi haurà molts d'altres que uh-huh. són positius, no? I per mi una de les coses, podem dir negatives, però clar, negatives de quan es va fer la Constitució, i tenint en compte el context històric, potser el fet de ja fer una Constitució
ja estava prou bé.
Clar, i per exemple no es va poder concretar alguns aspectes, no? Es diu que de vegades la Constitució deixa el tema, per exemple, territorial molt inacabat, no? Potser no es va poder concretar de més, no? Però vaja, penso que una cosa és valorar la Constitució quan es va aprovar en el seu moment i una altra cosa és després de 43 anys, no?
Clar, que potser ja sí que seria un moment de...
Crec que sí.
De remirar-la.
Sí, sí. Sí, bàsicament perquè pues, cada vegada trobarem més gent que bueno, es pensarà que això de la transició doncs seran altres coses, no és la transició, diguem-ne, del franquisme a la democràcia, no? Hi haurà altres transicions a la vida, no? I potser Joan... això de posar en majúscules, no?, la transició. Mm-hmm.
Joan Lluís, i això que diuen que, clar, la Constitució del 78 no té mare.
Bueno, no sé, això... És una...
Té molts pares, per això.
Tots pares.
Bueno, que també és clar... Hem de...
No, ara fem la broma, però pot però anar bueno. Més enllà, Joan Lluís? Com creus que hagués estat, no?, la visió també, no sé, com ho veus?
Jo, si t'ofereixes
No, ho dic en clau més...
de les dones, el paper de les...
Sí, 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 totalment.
Bueno, esclar, és que, no sé, jo que ja tinc una certa edat i que sí que vaig viure la transició, pues el paper de la dona està clar que no era el mateix que el que és ara, no? I, en fi, és veritat que les dones eren poques, i, però normalment molt, molt actives també, no? Sí, és veritat això, no? També la política ha estat a nivell d'aquests nivells superiors, doncs sempre una cosa d'homes, no? És potser ara que les dones ocupen més espais i que encara hi ha molt, no?, per fer. Però no podem analitzar, jo crec que perquè no entenem res, el moment de fer la Constitució amb la situació actual. No?
Joan Lluís Pret Francesc, catedràtic de Dret Constitucional de l'Autònoma, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquests minuts i ens hagi refrescat una mica doncs aquelles lliçons bàsiques que hauríem de saber de la Constitució del 78.
I perquè avui és festiu.
I també
que
també,
molta gent només deu estar pensant que té un aqüeducte.
Bueno, és un plaer molt gran i ja sabeu, aquí estem.
Cuida't moltíssim, Joan Lluís. Vinga, doncs, de fet, ara realment, clar, aquest matí ha tingut lloc aquest acte de commemoració, aquest aniversari de la Constitució, aquests 43 anys, i per segon any consecutiu, doncs, aquests actes s'han hagut de celebrar a l'exterior del Congrés dels Diputats. Dit això, va, que ens volen fer fora, qui és el responsable? Ai, Miquel Morga, endavant, toc de queda.
Toc de queda.
Bon dia, Mercè. Enmig d'aquest llarguíssim pont de la Puríssima Constitució, ja veus tu quina desafortunada coincidència de festes i conceptes, no me n'estic de viure enganxat a allò que passa i de continuar cada dia amb un dels meus, diguem-ne, vicis confessables, el de repassar la premsa i fixar-me en algunes de les notícies que, a primer cop d'ull, semblarien de segona o, de vegades, de tercera divisió. I dic semblarien perquè després, un cop t'hi entafores, te n'adones que moltes vegades aquestes notícies mereixen estar en portada, o, si més no, és el que a mi em sembla. Avui llegeixo. Actors no professionals són les estrelles de dues pel·lícules. Així, com ho escolteu, resulta que al passat festival de l'Orcano van coincidir dues pel·lícules de producció espanyola, una d'elles catalana, que tenen una cosa en comú. No estan protagonitzades per actors professionals, però que fins i tot han aconseguit premis en festivals internacionals per les seves interpretacions. I què passa quan els protagonistes de la gran pantalla no són actors professionals? Doncs que allò que segurament perds de tècnica interpretativa, que ells no tenen, ho guanyes si és que el director en sap treure l'autenticitat que poden transmetre aquests actors no actors. Vaja, que de vegades l'èxit és en saber comunicar a partir d'allò que realment ets. Per tant, no d'interpretar, sinó de ser tu mateix. Ja sé que sembla que vagi en contra de la professió, que no és així, eh? I, a més, no pretenc que tot el sector se'm tiri al damunt. Però és cert que moltes vegades no hi ha millor càsting possible que el de veritat, el de trobar la persona que s'interpreti a si mateix. Que el resultat és diferent, segur, però no per això ha de ser pitjor. De fet, hi ha alguns directors que no se n'amaguen a l'hora de firmar que per ells és millor no treballar amb actors professionals. És el cas d'Albert Serra, a qui he escoltat dir això algunes vegades, fins i tot amb un cert, diguem-ne, menyspreu pel sector de la interpretació.
Quan es treballa amb actors, és molt difícil establir una ideologia. Només pots establir una ideologia de la pel·lícula a partir de la dramatúrgia, pràcticament. Amb res més. Tot l'altre sempre està rodejat això d'una ambigüitat i d'un misteri, que és el que li dona gràcia i és el que li dona la complexitat. No?
Deixant de banda les valoracions que em faci cadascú sobre aquesta característica del cinema amb actors no professionals, el que està clar és que sona diferent. No entro en valorar si millor o pitjor, però sí diferent. I notes més veritat en els actes de la pel·lícula, acostant-se més al documental que no passa a la ficció. Escolteu, per exemple, un fragment d'una d'aquestes pel·lícules a les quals em refereixo, la de la catalana Neus Ballús, a 6 dies corrents, que va buscar els seus actors dins del gremi dels lampistes. Explica la directora que va estar treballant amb ells durant 3 anys fins que va anar configurant un guió que tenia molt en compte la mateixa personalitat de les persones reals que havien d'interpretar uns personatges que eren una versió exagerada d'ells mateixos.
Y tú estás un poco tonto, ¿no?, con lo de la jubilación, también.
Es el meu moment.
tengo mal ni hostia.
Yo no tengo, qué problema.
Bdia el 2 الصباح. Ya ya fin wi sqad zriq semana no jrem.
I el pit a sota, somrient, així.
T'han fet fotos alguna vegada? Doncs quedaries maco, eh?
Aquest fenomen de fugir dels actors professionals no és nou. Són moltes les pel·lícules i els directors que han preferit renunciar als intèrprets formats i anar a la recerca de més naturalitat i de més veritat. Ara em ve al cap una de les meves pel·lícules preferides, la del brasiler Fernando Meirelles. Ho va portar a la pràctica a Cidade de Deus, Ciutat de Déu, on tots els personatges eren reals i extrets directament d'una de les faveles més perilloses de Rio de Janeiro.
Na Cidade de Deus... Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Naquele tempo, eu pensava que os caras do trio Ternura eram os bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro. Pô, Angélica, eu tava louco pra perder a virgindade com ela.
Tira a foto do açaí.
Avui m'ha cridat l'atenció aquesta notícia, que no per tractar-se d'una pràctica habitual en el cinema, continua sorprenent, sobretot quan els protagonistes acaben fins i tot guanyant, com deia, premis internacionals. Jo, de moment, continuaré fent càstings a la recerca de directors i directores que busquin a professionals per la interpretació dels seus personatges. Torno demà, Mercè, a l'hora del toc de queda. Fins aleshores, adeu-siau.
Què fem? Gràcies, Miquel, eh? Perquè ja són hores, noies, que hem de
començar. Sí, hem d'anar a desfilar, no? Que tenim moltes fires pendents a visitar.
Home, no sé si arribarem pas, eh?
Hem de començar per la de Vic. Començarem menjant una mica, però abans...
Freqüència madurada, a veure.
Sí.
Aquesta participació de la gent, que avui estaven com molt pendents, no?
Sí, molt pendents, moltes... sí, exacte. Però és que avui n'hem rebut moltes de respostes equivocades, com per exemple aquesta de la Rosa Julián.
Hola, bon dia. Truco pel... concurs de la Cistella Caprabó i sembla ser que l'última paraula de la Constitució espanyola, ai, després de la disposició final, és Espanya.
No,
doncs no, 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 no. No sé si ha escoltat clar les pistes, perquè la primera, que era amb Carlos Sainz, sí. No sé, Espanya, colar la paraula Espanya al mig de la frase...
Clar, era Sainz?
Exacte, l'última paraula de la Constitució.
No. Potser la Rosa ha pensat... Bé, en tot cas, recordem que hagi participat. I...
Exacte, i ja ho sap que demà tindrà una altra oportunitat. Recordem que la pregunta d'avui era quina era l'última paraula de la Constitució espanyola. Doncs era Carlos, perquè era el rei, el nom del rei, Juan Carlos. Qui signava aquesta carta magna?
Perdó, l'última paraula era Carlos.
Carlos, exacte. Si no ho heu encertat, demà una altra oportunitat.
Moltíssimes gràcies, Marta Jarque, Olga Vallejo, cuideu-vos molt. Nosaltres ho deixem aquí, gràcies, que mai... És que no tenim temps. Llavors, avui, que tenim una mica de temps, José Matosas, a veure com estàs a les vies de so. Moltes gràcies per la teva feinada també al Jordi Carretero, a la Eva Cervera i també la Mercè Mondelo al món virtual. Ho deixem aquí i tot seguit ja s'hi posa l'Ignasi Miranda, l'informatiu religiós de la casa, el Sense Distància. Que vagi molt bé demà i tornem, a partir de les 8 amb Pol Mercè aquí, al matí a Ràdio Cel.
Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre, de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Neix un nou Estel a Barcelona i volem que ho visquis amb nosaltres, amb Ràdio Estel. El dimecres 8 de desembre, programació especial des de les 3 de la tarda amb la inauguració de la nova Torre de Maria de la Sagrada Família. Tot anirà bé i camins es faran des de la mateixa basílica. I, a més, transmissió de l'Eucaristia i la benedicció de la Torre. El dimecres 8, a partir de les 3 de la tarda, la inauguració de la nova Torre de Maria de la Sagrada Família a Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. El programa de Ràdio Estel on trobaràs notícies, consells i entrevistes sense presses sobre medi ambient. La veu dels animals i la natura. Cada diumenge a les 9 del vespre a Ràdio Estel. Comerciales.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.